víctimes de la Dana i a més que les administracions no varen estar a l'altura del que mereixia la societat el 29 d'octubre.
Correspon ja, com a president de la Generalitat i en nom de la Generalitat Valenciana, demanar el perdó. Un perdó que ha de ser l'inici d'una reconciliació entre totes les víctimes i entre totes les administracions.
Amb les paraules de Pérez Llorca hem arribat a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Atenton.
Més informació a ib3notícies.com.
Atenta al número 1038. Heu de saber que avui fa 103 anys que se va fundar el Constanci d'Inca.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
La porta per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols, va i m'enduc una carbassa.
I una defensa de 4, amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment.
Si les coses van mal dades, penso planta l'autobús. 4 frases mal comptades i que passin els minuts.
Ulele, ulele. Bon dia, sí, avui el Constanci fa 103 anys. El Club Inquè, un dels històrics de les Illes Balears. És un club que es va fundar dia 2 de desembre de l'any 1922. Un club, com deien, fundat baix als auspicis d'una societat de socors mutu que li va donar el nom, la Constància, i que aviat va agafar molta nomenada. Aquells primers anys va tenir molta d'importància i ja als anys 30 se va convertir en el principal competidor de l'Alfons XIII, l'actual Real Club Deportiu Mallorca. De fet, se'n va endur el campionat de les Balears de futbol 2 vegades i el Mallorca 4 vegades. Als anys 40 va debutar a segona divisió, on hi ha disputat 11 temporades. Fins i tot la temporada de l'any 1943 al 44 va jugar la promoció contra el Deportivo de la Coruña per ascendir a primera divisió, però no ho va aconseguir. Després d'un descens va tornar a segona als anys 60. A Mallorca antigament hi ha 3 grans, o hi havia 3 grans equips, sense llevar mèrits en els altres, eh? El Mallorca, el Constanci i l'Atlètic Balears. D'aquesta competència n'han sortit frases molt populars com aquesta que diu: el Mallorca fuma puros, el Constanci tabarros i el Baleares se fuma ses llosques de tots dos. Això sí, canvia l'ordre dels equips segons qui la diu. Començant.
Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Ben trobats un dia més a Tèntol, el vostre programa, el magazín dels capvespres d'IB3 Ràdio, que com sempre s'emet de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre. Un programa que com sempre juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i qui les saben totes són en Gisco Nadal, en Celestí Oliver, en Miquel Junc i el nostre becari, en Toni Guiscafrà. Som aquí un dia més en directe. Celestí Oliver, com estàs?
Bon dia, bé.
Miquel Junc, com anem?
Bon dia.
Toni Guiscafrà, com estàs?
Molt bé.
I ara s'afegeix en Xisco Nadal, també. Avui,
bon
com estàs? Ben tornat. Avui hem parlat de futbol. No sé, vosaltres hi sou molt futbolers.
Jo molt,
Antoni.
Sí.
En Guisca
sí,
també, en Guisca també. Sí. No, tots dos en xerram de futbol.
Sí, sí, sí. Celestí, per
i
aquí.
I els dos que no han contestat és que no ho són tant. No?
Ben, Guisca hauria de ser, perquè...
Ah, bé, no ho sé,
ah,
jo
xerram
per Guisca.
Clar, en seccions que fa Esport 3...
Jo m'interès per tot. Tot se pot investigar i tot se pot
seguir. Contra qui juga el Mallorca aquesta setmana, Guisca?
Sé que juguen divendres. Contra qui, no ho sé.
Avui no juguen?
Hi ha Copa del Rei?
Sí, sí, bé, m'ha pensat que és...
Vol la Lliga.
Jo pensava... Perquè jo Copa del Rei, jo Copa del Rei no,
no
faig secció.
No domines, no domines.
No és que no domini, que no hi ha seccions quan fan Copa del Rei. I jo sé que és proper partit és divendres, que és quan m'havien convocat.
Però avui ve a ràdio, no? A partir de les 6, quan altres acabem.
Copa del Rei.
Futbol. Bé,
tot
més
i que
coses.
Pel Constanci i tot, perquè hi tenc un parent.
Ah, sí? Sents un parent del Constanci?
Sí, aquí
i d'avui... fan festa, 103 anys que es va fundar sí. El Constanci.
Jo tot per l'Andratx, perquè va ser el primer equip de futbol que vaig entrevistar. Per tant...
Si es porta l'Andratx, jo sent del Montuïri, òbviament. El pat de tot.
Constanci, Constanci.
Més Constanci per aquí. Bé, tenim altres temes, però.
Sí, vinga, jugarem a Tèntol. Avui repassarem l'actualitat del dia i també parlarem amb el nostre col·laborador, en Tomeu Canyelles, que avui ve, però també quedarà una estona més perquè acaba de treure un llibre més, dins el seu historial, en aquest cas amb l'historiador també mallorquí Biel Vives, que en aquest cas és un llibre de música dedicat als Iron Maiden. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. But there was sounds, the times begins. I doncs sí, Tomeu Canyelles té moltes facetes, com sabeu, i una d'elles és la música, interessar-se per grups com Iron Maiden, del qual n'ha escrit un assaig amb en Biel Vives. Exacte, es diu Iron Maiden, l'ADN de la bèstia. És un assaig que aspira a esbudellar aspectes no només musicals, sinó també estètics i interpretar-los de manera amena, comprensible per al públic general.
Sí, una... sí, si no sou fan d'Iron Maiden, ho entendreu igualment.
Exacte, d'una banda que varen ser i són i han estat uns icones i que enguany celebren els seus 50 anys de trajectòria, una dissecció que tracta temes com el lideratge i la identitat de grup, la consciència de classe, de classe obrera, el nacionalisme britànic, les connexions amb el món del futbol, el màrqueting salvatge o la masculinització que han revoltat la banda Iron Maiden durant aquest mig segle de vida.
Exacte, i de parlarem després amb en Tomeu, que avui ja dèiem que vendrà, i no només parlarà d'Iron Maiden, sinó també brostejarà com cada dimarts en la història, i avui dedica la seva secció al Dia Internacional, que és avui, per a l'abolició de l'esclavitud.
Avui, 2 de desembre, es celebra el Dia Internacional per l'Abolició de l'Esclavitud, una data assenyalada al calendari que intenta recordar-nos que l'esclavitud no només és una llegenda del passat, sinó una realitat del tot incòmoda. Drop me off in Harlem. Yeah, good old Harlem. You have your fun under the Harlem sun. So drop me off in Harlem. There's Duke Ellington up in Harlem. He writes all his tunes in Harlem, and old Satchmo's still swinging way up in Harlem. All the cats are still up there, they're beating out those riffs.
I més coses, Miquel, també taula de redacció.
Sí, avui hem de començar parlant de la princesa Leonor i la infanta Sofia, que han renunciat a l'herència del Palau Balada de Ciutadella, un edifici emblemàtic, però que des del 2009 tancat, quan va morir el seu propietari. No és per això, no és per això. De fet, han renunciat a l'herència per donar-la a una fundació feta per els nets del rei emèrit. I tots els reis, tots els nets del rei emèrit eren hereus i elles dues han renunciat, però han donat la seva part en aquesta fundació. És a dir, que han renunciat, però no tant, o millor. No
I veurem que se dedicarà. De fet, en parlarem amb el periodista Josep Pons Fraga, que ho sabrà més que nosaltres.
Ho sabrà més que nosaltres, segur.
I li demanarem a man que passarà amb aquest Palau Balada de Ciutadella.
Però també tenim més temes, ja toca xerrar de Nadal, i avui hem de parlar de la càrrega mental de les mares durant aquestes festes, un reportatge d'El País que mos ha interessat molt.
Està molt bé, perquè diu, quantes vegades vos han demanat, sobretot especialment a les dones, que puc regalar per Nadal. Per exemple, a les sogres, o a qui sigui, li diuen, allò de dir a l'home, li diuen a la dona, que trobes que li puc regalar els al·lots per Nadal? Que els fa falta? O que els ha de dur reis?
Clar, és això.
Que han de posar la carta.
Que sempre tot recau cap a les mares, tot i que els pares també haurien de tenir qualque cosa de moltes fills en aquests aspectes.
Però és bé que tot això té una dedicació i s'ha de pensar i s'ha d'estudiar també per no malbaratar, que a vegades aquest dies ho feim.
I també parlarem sobre com han decorat la Casa Blanca, la família Trump.
Espectacular.
Perquè no hi falta
res. Però una cosa, quants arbres de Nadal?
Molts.
De ben 50?
Més, crec que n'hi havia més de 50, sí. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with...
Restaurant Can Marc de Manacor fa 100 anys i és per això que el cuiner Miquel Gelabert presenta aquest dijous el llibre de Pinyol Vermell, un recorregut per 100 anys d'història gastronòmica a través de les receptes que han donat vida a Can Marc. Un segle d'estances, menjars i converses, fruit de l'evolució personal i professional d'una família de Manacor que l'any 1925 varen començar la seva trajectòria com a fonda Can Marc. I avui en parlarem amb el xef que ara mateix duc al restaurant, amb Miquel Gelabert.
Però si 100 anys ja d'aquest restaurant magnífic de Manacor, Can Marc, en parlarem amb en Miquel Gelabert, que és el seu xef, i la veritat que un restaurant de Pinyol Vermell com aquest llibre que acaben de publicar i que presenten aquesta setmana. Però a partir de les 5 i mitja també rebrem les Marines de Tèntol, com sempre, na Marina Huguet i na Marina Bennassa, que ens parlaran de coses que poden fer amb els infants ara que arriben les festes de Nadal.
Amb el Nadal arriba un moment desitjat i temut. Aquestes vacances, allà on hi ha hores i hores i hores per poder disfrutar dels nostres infants. Però al mateix temps, què fem en tot aquest temps? No us preocupeu, vos duim propostes fàcils, barates i ràpides per poder fer aquestes festes a casa.
Sí, ja, ara ja Nadal, sí, l'any que ve, eh?
Sí, aquesta cançó...
Va en aquest ritme.
Aquesta ja no sé si fa falta que sonés, encara. Podria esperar un poc més.
De tota manera, està molt bé que les Marines m'ho donin consells per fer coses amb els infants, ara que tindran uns dies de festa, sobretot els infants, més que pares i mares. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa, ja ho sabeu, en directe, a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
Ens podeu escriure a l'Instagram de Tèntol, @tentolib3, o també al Facebook.
A bé, el correu electrònic... sorpresa! Que nosaltres, que tentol, @ib3radio.com.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Xisco, Miquel, Toni. Fins d'aquí una estoneta.
Fins ara.
Perquè ara hem de conèixer la persona que avui du els comandaments d'aquesta ràdio ara mateix, perquè a les vies de so avui tenim un home que també ja prepara les festes de Nadal. Sí, ara que t'has casat... Encara més especials, primer Nadal de casats.
Quant d'arbres avances?
Que ni una
de
encara.
Llumats, de llumats, vaja. No. No d'encendre.
Avui tenim, com dèiem, en Bernat. Sí, és en Bernat Nadal. Moltes gràcies.
Mare millor dit, eh?
Sí, exacte, és que ho té tot. Per celebrar-ho, aquestes festes. Són les 3 i de 9 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual han de jugar les nostres convidades d'avui.
I sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar de l'illa de Formentera i concretament del valor de les feines invisibles de les dones a la Formentera del segle XX.
Llunyana i just a tocar, sola i fent-nos companyia, cap a la part de migdia, Formentera ens clou la mà. I entre ribera i ribera, amb un rosari partit, d'illots que treuen el pit, resta la mà presonera, Terrassa del mariner, íntim quintà de les illes, blau laberint de cruïlles, que doble costa reté.
Així és, avui parlant del valor que han tingut les feines gairebé invisibles moltes vegades que han fet les dones a Formentera, a la Formentera del segle XX. Aquest és el resultat de la primera beca d'investigació que dona el Consell de Formentera per a la Igualtat i l'han feta en Estela Mali i na Mònica Grau i que volen recuperar la memòria històrica de les feines de les dones a l'illa. Aquesta investigació destaca aquestes feines que al llarg del segle XX varen fer aquestes dones a Formentera a través d'entrevistes amb 15 protagonistes i grups de dones d'una quinzena de dones. Es destaca la seva feina, que no només es limitava a les tasques de la casa i a la cura dels infants.
Visca una illa tranquil·la que com totes les illes la roda la mar. Vent de vell forta i cremada de sol i la terra i que tot els nostres costums pagesos que entranyen i sonis d'un temps molt allà. I aquella vea flauta que s'ho fa plorar. Visca Formentera, allí he nascut jo, la terra que en primavera
així és, tal com recull la memòria d'aquest projecte i tenint en compte que els problemes que les feines de sostenibilitat de la vida que han fet tradicionalment les dones han estat invisibilitzades i no s'han reconegut, l'objectiu d'aquesta recerca és això, donar visibilitat i posar en valor aquestes pràctiques econòmiques que han fet les dones a Formentera per garantir el benestar i que han permès el progrés de l'illa. Unes pràctiques analitzades en aquest projecte d'investigació que són principalment la relació i utilització de recursos naturals, com l'aigua, la terra, els animals, l'agricultura, la pesca, la ramaderia, el turisme, la cura de les persones i també la criança. Aquestes investigadores esperen editar un llibre sobre aquest treball d'investigació en què s'explica el veritable paper de la dona al segle XX a Formentera. I com que Formentera ve del llatí formentària i significa terra de forment, és a dir, terra del blat de la millor casta...
Hem decidit que avui dedicam aquesta primera hora de Tèntol als valors d'aquestes feines invisibles de les dones a la Formentera del segle XX i a les dones formenterenques.
Així ho farem. Són les 3 i 24 minuts. Per conèixer quina és la pregunta del dia. Ja sabeu que cada dia fem una pregunta a vosaltres, als oients, perquè també volem que participeu d'aquest programa. I avui la pregunta diu així. A final dels anys 60, Formentera tenia 875 places hoteleres repartides en 27 establiments. Un hotel de dues estrelles i la resta eren pensions i cases d'hostes. Llavors, cap dels establiments tenia encara llum elèctrica, però la pregunta que volem fer-vos és: sabeu quin nom tenia el primer hotel de Formentera?
Després d'un cert temps prudent de pensar-ho, costa entendre que potser fos ambient aquell estiu calent, potser que no fos amor. Va ser com un gran miratge de brolladors, compartir amb llocs amb tanta de màgia que res no importava més que en els dos dos del món. Potser que fos lluna de Formentera.
És que m'agrada escoltar aquesta cançó, Bernat. No volia obrir el micro, però l'han d'obrir. Per què han de donar les tres opcions de resposta?
Sí, quin nom tenia aquell primer hotel que es va obrir a Formentera? Era Roca Vella, era Sa Pedrera o era Sargantana?
Ho sabeu? Primer hotel de Formentera, Roca Vella, Sa Pedrera o Sargantana. Quin nom tenia? Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
Ens podeu enviar la resposta a l'història de l'Instagram de Tèntol, @tentolivetres, o bé ens podeu telefonar al 971-139-00 i ens donau la resposta, 971-139-00.
Ara tornem.
El camp regional del seu pescador. Pot ser que fos lluna de Formentera, aquella hora baixa s'espomador, aquella caldereta de Ciutadella, els cants regionals del seu pescador. Tento.
Letres Ràdio és història.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3. Tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears. Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat, a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Dimarts, a partir de les 6, segueix amb Esports 3 en joc, una hora baixa de futbol, emoció, gols i espectacle.
Marta Sampas, des del Metropolitano de Madrid, es narrarà la gran final de la National League entre Espanya i Alemanya.
Gol, gol, Mariona, 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 Mariona!
I a les 7, la Copa del Rei. Toni Fuster i Miquel Verger, des de Los Pajaritos de Sòria, ens faran viure tota l'emoció del Numancia Reial Mallorca.
Que comenci de repicar les campanes!
I en acabar els partits, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes. Tot a Esports 3 en Joc, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tento.
Bé, ara arribarem, sonaran els senyals horaris de les 3 i mitja, arribarem a les 3 i mitja del capvespre i tenim una pregunta avui també pels oients. Vos dèiem que a final dels anys 60 Formentera tenia 875 places hoteleres repartides en 27 establiments. Eren dos hotels de dues estrelles. Mentida, un hotel de dues estrelles i la resta de places eren pensions i cases d'hostes. Llavors, cap d'aquests establiments tenia llum elèctrica i la pregunta que avui vos fem és si sabeu quin nom tenia el primer hotel que va tenir Formentera. I tenim tres opcions de respostes.
Era, sí, Roca Vella, Sa Pedrera o Sargantana.
Uh-huh. Què t'apareix?
Clar, Sargantanes...
Mos ho hem inventat.
Bé, n'hi ha moltes.
No va ser... De fet, només ha votat una persona per Sargantana. Sa Pedrera té 4 vots, podria ser-ho. Però sí. No, perquè la resposta correcta és Roca Vella, amb un 58% del vot, si sa gent ha endivinat. I Roca Vella, als inicis de l'activitat turística, se va produir una important inversió d'empresaris catalans, com és el cas de l'hotel Roca Vella, que està en els Pujols, que el va construir Enric Rossinyol a finals dels anys 50, i que va ser el primer hotel que se té documentat a l'illa de Formentera. I de moltíssimes gràcies a tots, com sempre, per participar a la pregunta del dia, però ara sí, arriba el moment de conèixer les nostres convidades d'avui.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I sí, és l'hora de conèixer les nostres convidades d'avui. Unes convidades aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són les feines invisibles de les dones de Formentera al segle XX. Però abans de parlar amb elles, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou?
No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Amb qui parlam? Hola? A veure... Quin és el vostre nom?
Hola!
Hola!
Estela.
Estela, i també tenim, no?
Mònica.
Molt bé.
M'agrada aquest nom.
D'on ets?
Formentera.
Uh-huh.
Y yo soy de Alicante, Orihuela, pero vivo en Barcelona.
Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
Alemanya.
D'Alemanya, i vius a Formentera?
He viscut a Formentera, ara estic entre Barcelona i Formentera.
I tu, Estela?
Era jo.
Ah, Estela, eres tu, perdona. Ara no, Mònica, disculpau.
I jo, de Mònica, decía que yo soy de Orihuela, un pueblecito de Alicante, pero vivo ya hace muchos años en Barcelona.
Molt bé.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Estela, per qui treballes?
Doncs per moltes organitzacions de diferent tipus.
I tu, Mònica?
Yo estoy en la Universidad Oberta de Cataluña y trabajo también en proyectos de investigación pues con otros organismos.
¿Té molta feina?
Què hi fa exactament?
Estela, què fas exactament?
És una pregunta molt difícil. Bueno, jo soc jurista, estic especialitzada en diversitat, igualtat i lideratge inclusiu i, si ho he de resumir molt, treballo d'investigadora, i sobretot consultora per a empresa privada i administració pública per millorar doncs, la gestió de la diversitat i promoure la igualtat, sobretot de gènere.
I Mònica?
I jo soy investigadora i docente universitària. Mi ámbito de trabajo es sobre todo los estudios de género, pero el empoderamiento económico y la justicia económica de las mujeres.
Està molt bé, això. Que li paguen bé.
Paguen bé? Estela? Ah.
Disculpa, no he escoltat bé la pregunta.
Te demanava si paguen bé.
Depèn. Diguem-ne, com a sector, sabem que, malauradament, no, els drets i la justícia doncs, no és dels sectors que millor paguen. Hi ha diversitat, diguem-ne, també en això.
En el teu cas, Mònica?
Pues, desgraciadamente, la investigación todavía en España sufre mucho, sufrimos mucho de precarización. Uh-huh. Y, a veces no es todo lo fácil que podría ser.
¿Quién es el llibre que t'agrada més?
¿Quién llibre t'agrada, Sarai, Estela?
Això és una pregunta molt difícil, perquè a més llegeixo bastant, si puc, i no sabria dir un que m'agrada especialment. Sí, passo la paraula, Mònica.
Mònica, tu què diries?
Yo no soy mucho de novelas, porque tengo que leer mucho texto académico, y luego no leo mucho, pero hay un libro que he leído hace poquito que es bastante sencillo, pero que me ha dejado muy buen sabor de boca, que es El mundo amarillo, de Albert Espinosa.
¿Tens temps de fer vida social?
¿Teniu temps de fer vida social, Estela?
Doncs no tant. Sempre és cerca, no? De fet, després els caps de setmana s'omplen bastant. Però diguem-ne que també, no? Com a consultora independent i com a pròpia responsable, no? De la facturació i també doncs, mare, i és complicat.
Uh-huh. Mònica, tu?
Pues un poco en la línea de Estela, que nos encontramos en un momento que es álgido en nuestra carrera profesional, pero también en plena crianza, con niños que dependen de nosotros y entonces son demasiadas responsabilidades, pero bueno, sí, algo hacemos, por supuesto.
¿Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
Pregunta interessant, també. Generalment m'agraden els matins i després m'agrada la darrera hora del dia quan tothom ja quasi està dormint i jo em puc tornar a concentrar en coses que requereixen la meva atenció.
I tu què diries, Mònica?
Perdona, no havia escuchado bien.
Quin és el millor moment del dia?
Sí, para mí también, para mí la mañana, el empezar un nuevo día me da muchísima energía, es definitivamente la mañana.
Un bon numeret, deu estar esgotada.
Ja ha passat tot, i bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte, la felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
És una noia plena de llum.
I ets tan llesta.
Tenim les gravacions i ben guardades.
Espero que tingui una bona estada.
Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.
I les han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar en Estela Mari i na Mònica Grau. Com esteu? Benvingudes.
Hola.
Moltes gràcies. Gràcies. Perdoneu, que aquest qüestionari per telèfon...
Se fa difícil,
se fa
sí.
Complicat.
Estàvem un poc despistades,
sí,
la verdad.
Sí, normal, és normal. No vos preocupeu perquè, clar...
Són les màquines.
Sí.
Les màquines tenen això, a vegades.
Tenen això, clar. Mm. I com que mos hem de comunicar per telèfon, perquè tenim moltes ganes de parlar d'aquest projecte que heu fet a Formentera, i, esclar, com que viviu aquí i allà, ja veig que és complicat. Començant per tu, Estela. Consultora sènior, com dèiem, en diversitat, inclusió i igualtat de gènere. Vius entre Barcelona i Formentera, has dit?
Sí.
Uh-huh. I on vares néixer?
Doncs vaig néixer a prop de Düsseldorf, a Alemanya, en un moment que els meus pares doncs, ja havien estat a Formentera i ja tenien doncs, una petita casa. I després, doncs, amb 5 anys, més o menys, ens vam anar a viure allà definitivament.
Mm-hmm. I clar, ja has viscut des de nina, que has viscut a Formentera, per tant, coneixes molt bé Silla.
On, concretament?
Sí. Uh-huh. Escap.
Mm. Ah, molt bé. A Barberia.
Sí. Mm. Sí.
Que bé, que preciós. I seguiu vivint allà, continueu? Bé, tu vas i vens, has dit, no?, per sa feina.
Sí, jo, clar, quan vaig acabar d'estudiar a Silla, vaig moure cap a Barcelona per fer la universitat, i després bueno, vaig estar a diferents punts d'Europa i ja em vaig com establir a Barcelona i en els darrers anys també, bueno, perquè tinc els pares també encara a Silla, però també per treball doncs em vaig movent una mica entre Formentera i Barcelona.
I Mònica, quina és la teva relació amb Silla de Formentera?
Pues mi relación es a través de Estela. Nosotras nos conocemos desde hace muchos años y habíamos trabajado juntas y bueno, y a raíz del proyecto pues he comenzado a ir y a conocer de la isla, su gente, su historia y, como no, pues a enamorarme de todo, por supuesto.
I les dones, sobretot, ara en parlarem perquè vau guanyar una beca totes dues del Consell Insular de Formentera precisament per investigar, per saber quines feines han fet, sobretot al llarg del segle XX, les dones de Formentera. Estela, a quines conclusions heu arribat amb aquest estudi?
Doncs a moltes, però la principal conclusió és que hi ha dos relats, no? Que un és el relat, diguem-ne, oficial, que és el que expliquen doncs, el cens, el padró, respecte a les feines i les tasques que feien les dones a Silla, i després està el relat, diguem-ne, real, no? Dels testimonis de les persones que han participat a l'estudi, que ens expliquen doncs, una història molt més rica i de moltes més feines que no pas no? Aquest discurs, diguem-ne, oficial que relega la major part de les professions o de les dedicacions de les dones a sus labores o a no estar ni tan sols treballant, no? Mm-hmm. I en realitat doncs, feien moltíssimes coses. Això seria una gran conclusió i la segona gran conclusió és que tot aquest relat oficial que és tan contrari i divers al que és la realitat doncs ha calat no? Dins de la pròpia consciència de totes aquestes dones i doncs l'anècdota d'això és que quan nosaltres comencem no? El treball de camp de la investigació doncs és... Pràcticament totes les dones comencen les entrevistes, els grups vocals, doncs quasi amb sorpresa, perquè creuen que no, jo què he de contar, si jo no he fet res, què he fet jo, no? És a dir, no valoritzar aquesta contribució tan important, no?, que han fet realment a la societat de Silla.
Clar, ells et pensen que no és important allò que han fet.
Sí.
I què destacaríeu? Què han fet?
Doncs hi ha moltes històries, no? Tenim, evidentment, tot això que potser ens sorprèn menys, que seria tot el tema de les cures, no?, de la gent gran, dels menors, tota la feina de llar, però potser les històries més interessants, no?, són totes aquestes, doncs, de trobar opcions, de vegades purament de supervivència de sa família, no?, amb doncs, comerç, diguem-ne, intercanvi, també doncs, amb Silla Vecina, no?, amb Eivissa, picar pedra per fer les primeres carreteres, no?, de la postguerra, també reals històries d'empreniment, diguem-ne, no oficialitzat, no formal, però a l'àmbit textil, no? I després doncs, tot el tema de la terra i del bestiar, que de vegades, a més, es combinava tot això. Es feia tot alhora.
Exacte. Ho feien tot, criaven, feien la pagesia, se dedicaven a la casa i tot això. Mònica, tu que estàs sorprès de sa dona de Formentera, ara que l'has coneguda en profunditat?
Perdó?
Que t'has sorprès a tu? Què destacaries de sa dona de Formentera, ara que l'has coneguda?
Què destacaria? A ver, cuando planteamos al principio el proyecto, pues obviamente Formentera, igual que otros territorios, pues sabíamos que la oposición, que debido a las barreras estructurales que hemos vivido a lo largo de todo el siglo XX, pues que las mujeres iban a ocupar unas determinadas posiciones, ¿no? Pero me ha sorprendido, la verdad, es que cuando hablan de la Isla de las Mujeres y que se cuenta un poco como una cuestión demográfica, de que el hecho de que se hayan ido los hombres mayoritariamente, o sea, hayan emigrado para trabajar y se haya quedado una población mayoritariamente de mujeres, que esta cuestión demográfica en realidad no responde a la realidad, porque es que el hecho de la Isla de las Mujeres es la fortaleza y el emprendimiento que han tenido estas mujeres. Y creo que podemos hablar de emprendimiento con todas las letras, aunque no haya sido reconocido, como dice Estela, en los registros formales, pero han sido emprendedoras en cuanto a que han tenido pues unas estrategias de resistencia a pesar de los inconvenientes, pues sacar adelante a las familias y generar bienestar, ya sea a través de trueque, de ingresos o de una economía o unos trabajos no formales o no dentro del mercado, ¿no? Pero me ha sorprendido realmente la diversidad y el empeño que las mujeres en Formentera han demostrado a lo largo de todo el siglo XX.
Clar. Volies destacar qualque cosa més, Estela, d'aquest estudi?
Pot ser el que també em sembla interessant, no? Perquè al final nosaltres vam tenir la intenció d'abarcar tot el segle XX, que és molt... és en aquestes converses, que és una part que ens va agradar molt, no? Les converses doncs, amb diferents generacions de dones i també doncs, aquesta major consciència que fins i tot les dones més grans que han participat a l'estudi ara tenen del seu passat. No? És d'una banda la falta, diguem-ne, de reconeixement que, com dèiem, ha calat en les seves consciències, però dins de les converses i sobretot, doncs, ens explicaven doncs, que amb converses amb doncs, les més joves de la família, no? Potser tenies doncs, a l'àvia, amb la filla de la filla, doncs al final hi ha com una valorització de les generacions més joves cap a aquesta feina i aquest esforç que van fer les generacions més grans. I això m'agradaria destacar-ho perquè és un aspecte com bonic i que vam tenir com a luxe de poder viure, no?, en directe aquestes situacions i també, doncs, com deia, una major consciència, potser fins i tot feminista, no?, de les dones més grans ara que veuen amb retrospectiva, no?, el seu passat i deien, clar, és que en aquell moment em semblava normal i ara m'estaria escandalitzant, no? Anècdotes de, també del context social i polític, no? Ens explicaven, doncs, per exemple, tot el tema del servei social femení, que per treure's el carnet de conduir doncs havien de fer al final feina gratuïta, i totes les dificultats que això suposava, no? I també doncs parlaven una mica dels estereotips a l'interior de les famílies, que també doncs de vegades doncs aquesta resistència, no? Doncs de sortir dels rols més tradicionals, no? En un moment doncs com també quan arriba el turisme, hi ha una transformació com molt ràpida en poc temps, no?
Sí.
I llavors realment ha sigut com un lloc molt interessant per estudiar també totes aquestes dinàmiques, no? Per la intensitat dels diferents períodes històrics, també.
Sí. Sí, com deies, sí, una societat que va canviar molt aviat. I, Mònica, clar, les dones amb aquest paper tan important, amb aquestes feines moltes vegades no remunerades monetàriament, diguéssim, de qualque manera, però històries que heu trobat de dones que anaven cada dia a Eivissa, o dones que això que se dedicaven a la pagesia, al molí, o que fins i tot feien carreteres, no, Bàrbara?
Sí, sí, sí. Lo que hemos visto, hemos visto que, por supuesto, está todo lo que es la economía del cuidado, ¿no? Los trabajos de cuidado, que ya sean los domésticos, de crianza o si no del cuidado de las tierras, de los animales y demás. Pero además otros trabajos que son trabajos más, digamos, de mercado, fuera del hogar, que unas veces... sobre todo hasta mitad de siglo, no van a estar remunerados y que van a estar además invisibilizados porque ni siquiera eran para ellas. Muchas veces eran trabajos que hacían con los padres, con los maridos, pero eran ellos los que tenían la titularidad del trabajo, por así decirlo, ¿no? Mientras que ellas igualmente estaban también trabajando, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de esa todos tenemos esta imagen, pues sobre todo en las fotos antiguas de la payesa, de la mujer en Formentera, pues en la tierra, y luego nos hemos encontrado pues esta misma payesa con esta misma indumentaria, pues encalando las paredes, llevando la mula, y por desgracia no hemos encontrado la de las piedras, pero hay testimonios de que sí, de que estaban también partiendo piedras para hacer las primeras carreteras, o sea, llevando a cabo trabajos físicamente muy exigentes, ¿no? Mm-hmm. O sea, que al mismo nivel que los hombres, claro.
I ha estat bo o mal de fer trobar aquests testimonis i poder estirar d'aquests testimonis, el fil de relat?
Sí, 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 no, de fet, recentment ho comentàvem amb la Mònica, no?, que aquí també, és a dir, nosaltres hem fet una primera aproximació i arran de fins i tot, no, aquesta, l'entrega de la investigació, doncs surten més temes i podríem tirar més i més del fil, però realment ha sigut d'una banda aquí fonamental l'arxiu d'imatge i so de Silla de Formentera, que això ens ha permès com, no, començar, com deia la Mònica, doncs, en base d'estudiar doncs, les fotografies, quines imatges es representaven. No? Aquí hem doncs, analitzat moltíssim material, també vídeos antics, no? Estem parlant de com 250 fotografies i 6 hores de material audiovisual que vam estar revisant. I després la part doncs, més important, no?, que van fer grups focals d'unes més o menys 15 persones per edats. Van fer un grup amb persones menors de 45, un grup de dones de 45 a 60, dos grups de dones de 61 a 75 i dos grups de dones de 76 anys a 90 anys. I van fer també entrevistes individuals, no? I realment dins d'aquestes converses doncs, han sortit moltíssimes coses. Hem sigut molt afortunades perquè sobretot, no, dels grups de persones més grans fins a 90 anys, doncs algunes de les que van participar a dies d'avui doncs, ja no hi són, no? I hem tingut doncs, l'oportunitat de recollir aquest testimoni
I realment dins d'aquestes converses han sortit moltíssimes coses que nosaltres ens agradaria molt, no?, també poder continuar investigant, perquè al final amb aquesta beca d'investigació vam poder abarcar doncs, una primera aproximació, no?, que és la recollida i una sistematització d'aquestes tasques, però realment cada història es podria anar obrint petites, no?, portes, uh-huh, i anar doncs, tirant molt més del fil.
Mm. I tant que sí. Molt bé, doncs, ja les escoltau. Avui són Estela Malí i Mònica Grau. Amb elles dues parlam de les dones i de les feines de les dones de Formentera.
Sant Fernando són paus, Sant Francisco papagaios i es cap uns alcabots. Però per nosaltres són els baixeros.
Pensar i contestar, tot és començar.
Molt bé, i ara vos farem una prova en la qual tindreu 30 segons cada una per enumerar paraules relacionades amb les dones de Formentera. I començant per tu, Estela, amb què
te tocarà? Sí, Estela, vinga, tens 30 segons per enumerar noms de feines que han fet les dones en el segle XX a Formentera.
Ah, oi, aquestes feines que ara comentàvem. Teniu 30 segons, Estela, temps.
Emblaquinar, recollida de llenya, llevadores, modistes, salines, contrabando, picar pedra, ai, mare, comissions, punt canari, ai, socorro, educació.
Molt bé. Ja n'hi ha, ja n'hi ha.
Molt bé, Estela, molt bé, molt bé. 10 n'has dit, fantàstica. Li toquen a Mònica. Mònica, bonament tu que hauràs de dir.
Vinga, Mònica, 30 segons per dir noms de dones de Formentera que heu entrevistat precisament per fer aquesta investigació.
Pues, ai, me pones...
No te recordes, Esteve, te pot ajudar.
És que te podré dir nombres així.
Ah, si no, d'on provenen, per exemple?
Estela, por favor, me tienes que ayudar tú.
Entre totes dues.
Vinga, va, teniu 30 segons, temps.
Vinga. Maria, Esperança... Mònica, ajuda'm. Catalina, Margarida, Encarnació...
Sònia. Sí.
Isabel.
Isabel.
Margalida.
Sí.
Antònia.
Antònia.
Temps. Molt bé. I més o menys eren de per tot, d'arreu, de Formentera?
Sí. Mm. Sí, perquè a més vam estar col·laborant també amb els llars de gent gran, de Sant Ferran, de Sant Francesc, de Filar de la Mola, i això també va ser d'ajut per, no?, agrupar una mica... de les diferents punts de filla.
Mm. Clar que sí. Molt bé, 8 dones heu dit, però tenim una altra prova, i és aquesta.
Aixuxines.
Molt bé, Estela i Mònica, ara vos farem dues preguntes a cada una relacionades amb Formentera. No passeu pena, que tindreu dues opcions de resposta que vos diran Celestí i Estela. Començant per tu, d'acord? Primera pregunta. A principi del segle XX, la majoria dels homes formenters emigraren a Cuba, a l'Uruguai i l'Argentina i anaven aproximadament 5 anys, després tornaven a Formentera per casar-se i moltes vegades tornaven a partir 5 anys més per després tornar definitivament a l'illa. Però saps per quin sobrenom rebia Formentera per aquest motiu?
Ho han dit, eh? Era l'illa de la fam o l'illa de les dones?
L'illa de les dones, aquesta era fàcil.
Sí, aquesta era fàcil.
Molt bé, Estela, efectivament, l'illa de les dones, que ho ha explicat molt bé a Mònica, que tenia aquest nom per aquest motiu. Segona pregunta per tu, Mem. Segons Josep Maria Rossell, del Blue Bar, aquest mític bar de Formentera, ja has estat mai, supos que sí, Estela. Boulevard, sí. Per allà hi varen passar personatges de per tot el món, de França, de Portugal, del Regne Unit, d'Alemanya, dels Estats Units, del Japó, Dinamarca, Canadà, Austràlia i de per molt de llocs. Curiosament, pots italians. Després, als anys 80, la cosa va canviar. Però a la primera dia no hi havia tant d'italians. Pel Blue Bar, situat a 8 quilòmetres de la carretera de la Savina a la Mola, era un lloc obligatori de les persones que visitaven Formentera. Però la pregunta que volem fer-te és si saps quin nom tenia el Blue Bar abans de dir-se Blue Bar.
Dues opcions, Cantina Mari Jesús o Cantina Saladina.
Uau! Doncs...
Cantines... Maria Jesús.
Sí, sí. Molt bé, molt bé.
Així sí, de... Maria Jesús i Pontura és Maria Jesús.
Sí, va tenir nom de dona.
Sí.
I era la cantina. Maria, per això també. Les feines que fan les dones. Si voleu investigar per aquí, Mònica Estela, Maria Jesús, el nom original difícilment pronunciable per molts dels estrangers, va acabar canviant a Blue Bar perquè les façanes d'aquest establiment eren de color blau. I ara tothom el coneix amb aquest nom. Idò, moltíssimes gràcies a totes dues. Ha estat molt interessant aquesta investigació.
Gràcies a vosaltres.
No.
I quan passeu el llibre, mos aviseu, que en parlarem.
Clar que sí.
Sí, esperem que sigui aviat.
Moltes gràcies per dar visibilitat al projecte.
Sí. Sí. Molt bé. Gràcies. Mònica Graves, que la Mali. Avui hem parlat de les feines invisibles de les dones de la Formentera del segle XX. Ara tornem. Ahir he nascut jo, sota el